El Banc Central Europeu tornarà a retallar els tipus d'interès per mirar de dinamitzar l'economia. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Ho hauria de confirmar d'aquí uns minuts. La idea que fins no fa gaire rondava el Banc Central Europeu de fer una pausa en les retallades dels tipus ha volat pels aires amb la guerra comercial. És temps de dissenyar estratègies noves que no inflin encara més l'impacte dels aranzels sobre les empreses i les famílies en un context en què, a més, el preu del que consumim encara pot augmentar, Quim Balaguer.
Els experts donen per fet que hi haurà una retallada d'un quart de punt fins al 2,25% dels tipus d'interès, que serà la setena des del juny de l'any passat.
Fa molt temps, dècades, que les crisis econòmiques ens persegueixen. Què s'espera avui del discurs de Christine Lagarde? Brussel·la, Jordi Baró.
S'espera que justifiqui aquesta nova retallada com una resposta del BCE a l'horitzó cada vegada més fosc que els aranzels de Trump dibuixen per l'economia de la zona euro, que tot i que no se sap encara la dimensió, sortirà gairebé segur castigada del nou escenari de guerra comercial. Trump ha trastocat completament els plans del BCE, que fa un mes estava pensant en fer una pausa en les retallades de tipus.
Doncs justament als Estats Units, Trump ja ha demanat el cessament de l'homòleg de Lagarde, Jerome Powell, per no haver abaixat ahir els tipus d'interès en aquest país. A Catalunya estem en plena operació sortida de les vacances de Setmana Santa. Ja han sortit el 25% dels vehicles previstos de l'àrea metropolitana de Barcelona. De seguida connectarem amb el trànsit per saber on hi ha problemes per circular, però a l'aeroport del Prat avui també és un dels dies forts, amb més de 1.000 operacions. Com està funcionant ara mateix, Joan Garcia?
Doncs força bé, amb molta gent. Ja es nota a l'aparcament, on avui costa deixar el cotxe, i a la terminal moltes famílies, grups o parelles amb moltes ganes de viatjar. No hi ha aglomeracions, ni als taulells ni als controls, tampoc no hi ha retards significatius als vols.
Atenció, aquesta notícia que han fet científics de la Universitat de Cambridge. Hi podria haver vida fora del nostre planeta.
Hem trobat l'evidència més gran descoberta fins ara sobre l'activitat biològica en un exoplaneta.
És el K2-18b, un planeta a 124 anys llum de nosaltres que té dues vegades i mitja la mida de la Terra. I han trobat un gas que a la Terra es relaciona amb processos biològics, per exemple, al mar.
Reunió important a aquesta hora a París per les negociacions d'un eventual alto al foc a Ucraïna.
Sota la presidència de Emmanuel Macron i amb representació de Kiev i els Estats Units, a Rússia s'ho miren amb desconfiança.
I ho dèiem, és Setmana Santa i la tradició marca que el papa presideix els actes litúrgics que es fan al Vaticà, però aquest any està convalescent i ara mateix és tota una incògnita si podrà assistir a alguna de les celebracions. Oi, Roma? Eduard Rubió?
Hola, bon dia. En quasi 4 setmanes fora de l'hospital hi ha hagut millores en les condicions de salut del papa i són significatives, però no són suficients per assegurar la participació en els ritus de Setmana Santa, massa exigents i cansats. I serà quan sigui possible, perquè vol estar entre la gent.
Encara sobre el món religiós, avui també hem sabut que un monjo de Poblet, a qui van detenir per fer tocaments a una nena ara fa 4 anys, ha arribat a un acord amb la família de la víctima, que és religiosa també, per estalviar-se el judici.
L'abat de la comunitat, Rafael Barruer, ho ha explicat sense detalls.
La peça que tenim de donar uns diners a la... És que no sé si és a la víctima, no, és que s'has de donar un... Que aquests diners jo crec que estan en... Estan al jutge, no? De donar com una indemnització, diguem, o així. I després, bueno, evidentment, el tema d'allunyament de la víctima, 6 anys, 7 anys, 8, no sé, molts anys.
I en cultura tenim fotografia guanyadora del World Press Photo.
El concurs de fotoperiodisme més important del món ha premiat aquest any un retrat colpidor d'un nen de Gaza amb els braços mutilats per un atac israelià. La imatge és de la fotoperiodista palestina Samara Bouelouf i l'ha publicada The New York Times.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, què tal?
Hola, què tal? Bona tarda.
Finalment, no hi va haver remuntada del Madrid i els Ancelotti han quedat eliminats de la Champions.
El Madrid es va quedar lluny de remuntar el 3-0, va perdre 1-2 amb l'Arsenal. Els blancs, per tant, com deies, no seran a les semifinals, on sí que hi és el Barça, que jugarà amb l'Inter de Milà, i l'altra semifinal de la Champions la jugaran el PSG i l'Arsenal. Al Catalunya Migdia sentirem algunes de les reaccions a l'eliminació del Madrid i també passarem pel tennis Barcelona, on avui es completen els vuitens de final amb, entre altres partits, el de Carlos Alcaraz.
I avui molt pendents d'aquesta operació sortida a les carreteres. Mariluz García, bon dia, com ho tenim això?
Hola, bon dia. Doncs fins les dues d'aquesta tarda han sortit de l'àrea de Barcelona 144.000 vehicles, un 26% del total previstos fins demà al migdia, segons acaba d'informar Trànsit. Pel que fa a incidències, un carril obert a l'AP7 a Borrassà, a l'Empordà, en direcció França, a causa d'un accident. El de cues, en destaquem els trams de lentitud i aturades a l'AP7 de Santa Oliva a Creixell, en sentit sud, cosa que afecta l'N340, amb cua del Vendrell a Creixell, també direcció Tarragona. També aturades a la mateixa P7 a Vilafranca Nord i a Avinyonet del Penedès, direcció Girona. La C31 sud a Vilanova a Cubelles, en sentit sud. Al Maresme, la C32, l'autopista del Maresme, en cua a Montgat, i de Palafolls a Tordera, en sentit nord. També la Nacional 2 a Maçanet de la Selva, direcció Girona.
I atenció, si heu de circular per la Ronda Litoral, des de les 9 del vespre d'avui fins les 9 del matí de dissabte es tallarà en sentit Llobregat entre la sortida 23, la del Poble Nou, i la incorporació 21, que és la del Morrot. La Ronda Litoral ja estarà oberta quan torneu, si és que marxeu, de Setmana Santa. I ara el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Com ho tenim, això, avui?
Ho tenim molt tranquil, amb domini del sol, algunes nuvolades aquesta tarda al nord-est, i de cara a demà, arribada de núvols prims al matí al sud de Catalunya. Un matí assolellat, però, a gran part del país. Demà a la tarda, els núvols prims ja augmentaran una mica més, s'aniran talant el sol, preludi d'un dissabte amb ruixats i tempestes a gran part de l'interior i Pirineu. Potser no arribin a la costa, la línia de la costa, on sol i núvols més o menys es mantindrien. La neu al Pirineu, 1.500 metres, pot baixar 1.200, i de cara a diumenge, altre cop sol, però a la tarda amb algunes nuvolades a l'interior i prepirineu, amb alguns ruixats irregulars. I el dilluns de Pasqua sembla que el sol vol retornar amb bastanta força.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. El Banc Central Europeu pren la iniciativa i d'aquí molt pocs minuts tornaran a baixar els tipus d'interès. Una mesura encaminada a apuntalar l'economia davant la imposició d'aranzels de Donald Trump. És la setena rebaixa des del juny de l'any passat i, si es confirma, situarà el preu del diner a la zona euro al 2,25%. Tot apuntava que el Banc Central Europeu faria ara una pausa en les retallades fins l'estiu, però, com dèiem, aquest impacte que poden tenir les guerres comercials l'ha obligat a canviar de plans. Els riscos per l'economia són evidents, mentre que els preus, ara com ara, estan controlats. A Brussel·les, Jordi Baró.
Hola, bon dia. No hi ha pràcticament cap dubte que avui el Banc Central Europeu acordarà la sisena rebaixa consecutiva de tipus, la setena des del juny, i no hi ha tampoc cap dubte de la intenció, intentar estimular una economia de la zona euro amb unes perspectives per davant negatives per la guerra comercial de Trump. El que ha impulsat el BCE a actuar ha estat l'anunci a principis de mes dels aranzels recíprocs per part dels Estats Units. Una escalada, malgrat que després s'hagi acordat una treva parcial per Europa, que aboca la institució que presideix Christine Lagarde a actuar per mirar de dinamitzar una economia que, segons els primers càlculs del mateix BCE, pot arribar a caure fins a 5 dècimes al primer any. La decisió es pren en un escenari d'inflació controlada, a prop de l'objectiu del 2%, i amb l'euro fort i una caiguda dels preus de l'energia, dos indicadors que afavoreixen els preus a la baixa. La majoria d'analistes apunten a que hi haurà una nova rebaixa també a la reunió del juny, cosa que deixaria els tipus al 2%. Tots els ulls estaran avui en Lagarde i en les pistes que pugui donar de la resposta davant d'un escenari delicat i en el missatge que pugui enviar també després de dues setmanes molt mogudes als mercats.
En canvi, qui no té pressa per baixar els tipus d'interès és la Reserva Federal dels Estats Units. Ahir el seu president, Jerome Powell, va qüestionar veladament la política de Trump. Va insistir en l'efecte inflacionista que poden tenir els aranzels i en l'amenaça de recessió que suposen la Ortega.
Powell va descartar una intervenció per estabilitzar els mercats i va dir que calia esperar per veure amb més claredat cap a on va la política erràtica del president nord-americà. Doncs bé, a Trump se li ha acabat la paciència, fa temps que reclama una rebaixa de tipus, afirma que la Reserva Federal sempre va tard i avui, en un tuit a la seva xarxa social Truth, ha demanat directament l'acomiadament de Powell. Diu que els seus informes són un desastre. Vaja, que cap dels dos s'arronsa i el pols Powell-Trump està ben viu.
I ens situem ara a casa nostra. Ja ha sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona una quarta part dels vehicles previstos en l'operació sortida. Són 144.000 cotxes dels 560.000 que preveu el Servei Català de Trànsit que marxin entre aquesta tarda i demà al matí. Fins ara, la via que s'ha complicat més, això és de sempre, la P7, al sud, en aquest cas, amb més de 10 quilòmetres de cua per un accident a l'altura de la Riera de Gaià. S'han desplegat un seguit de mesures per reduir l'impacte de l'afluència que hi ha tant per anar cap a les destinacions de costa com a les de muntanya. Miquel Jarque.
El pic màxim d'intensitat de circulació i retencions està previst fins a les 3 de la tarda i entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. S'han instal·lat dos carrils addicionals a la P7 entre Montornès del Vallès i Sils, cap a Girona i la Costa Brava. També hi ha un altre entre Martorell i Banyeres del Penedès, direcció Tarragona. A més, s'apliquen restriccions en la circulació de camions entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit i també demà al matí. Per la portaveu de l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit, Yolanda Domènech, encara s'hauria de restringir més la circulació d'aquests vehicles. Són declaracions en una entrevista a Catalunya Informació.
La circulació de tants i tants camions doncs genera molts incidents i molts sinistres, no? Llavors sí que s'hauria de reduir la seva velocitat i intentar evitar tants adelantaments que posen en perill la circulació en general. Per tant, sí que creiem que hauria de que hi hagi més restriccions en aquest sentit.
Els Mossos d'Esquadra, en paral·lel, mobilitzaran aquests dies 1.600 agents, dos helicòpters i radars per fer 1.200 controls.
També hi ha qui agafa un avió aquests dies perquè vol fer un viatge més llarg. Això es nota a l'aeroport del Prat, on avui i demà són els dies amb més afluència de viatgers d'aquestes vacances de Setmana Santa, amb més de 1.000 operacions previstes. És un 15% més que l'any passat. Anem a l'aeroport del Prat. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Sara. El dia de més activitat de la Setmana Santa al Prat ja es nota a l'aparcament express de les sortides de la T1. Hi ha moments que s'arriba a la triple fila per deixar algú. L'interior de la terminal també està molt concorregut, tot i que sense aglomeracions, ni els taulells, ni els controls. Tampoc no hi ha retards significatius als vols. Aquí tothom té moltes ganes de viatjar, no costa trobar famílies, grups o parelles cap a destinacions clàssiques.
Anem a Londres fins diumenge, 4 dies.
Turisme familiar, algun museu, algun parc d'atraccions i poca cosa més.
A les Illes, a Tenerife, per gaudir i, bueno, i a veure si agafem bon temps.
Amb vols intercontinentals, casos de turisme d'anada o bé de tornada per motius familiars.
A Mèxic City, 10 dies. Família allà i anem a passar un dia amb la família i turisme.
Viajamos a Ecuador, ya pasamos aquí en Barcelona 27 días, aquí donde mi hermana la vine a visitar.
I també hem trobat el viatge esportiu, en aquest cas ben llarg.
A Abu Dhabi i després jugar a Nesburgo. Sud-àfrica. Això en torneig de pàdel. Estic intentant dedicar això, semiprofessional, per dir-ho així, però sí, sí. Són circuits, sí, és el circuit professional de pàdel.
Aprofitaré per fer una mica de turisme, o no?
Sí, una mica, alguns safaris.
Palma, Menorca i Sevilla són les destinacions estrella dels vols domèstics. Al Prat superen, durant aquesta Setmana Santa, 10.900 vols. Són 1.100 més que l'any passat, una nova mostra que la infraestructura ha arribat al límit de capacitat.
Doncs ara ho deia el Joan, un 15% més de vols al Prat aquest any i justament les agències de viatge també han augmentat un 15% les seves reserves a aquesta Setmana Santa. Pel que fa als destins, hi ha turisme a la Sol i Platja, de capitals europees, però pugen els destins asiàtics com Corea, Tailàndia, el Vietnam o les Filipines, en detriment dels Estats Units. Jordi Martí és el president de la patronal del sector. Acabe.
I aquesta incertesa que estem tenint amb tot el tema del destí Amèrica, que tot i que no és massa preocupant, sí que hi ha símptomes de que la gent s'estima doncs, més a prioritzar altres destins i deixar els Estats Units per quan la cosa s'estabilitzi.
L'aixecament de les restriccions per sequera farà que aquest estiu funcionin pràcticament totes les dutxes i rentapeus de les platges de casa nostra. Ara bé, hi ha municipis que ja han anunciat mesures d'estalvi. En reduiran el nombre o en restringiran l'horari. Fem ara una ruta pel país amb la Laia Claret, el Manel Sastre i la Mar Riera.
A la Costa Brava, Roses, a l'Alt Empordà, que depèn del pantà d'Arnius Boadella, l'any passat van arribar a situació d'excepcionalitat i han decidit no obrir les dutxes. Lluís Espada, regidor de Medi Ambient.
No estem en situació d'excepcionalitat, però hem de tenir molta cura.
A Calonge i Sant Antoni el Baix Empordà les dutxes funcionaran de 8 del matí a 8 de la nit. Amb menys pressió i passaran de les 22 que tenien abans de la sequera a 11. A Lloret de Mar, a la Selva, també tancaran de nit i passaran de 46 a 23. En aquest cas n'hi haurà totes les platges. Encara hi ha municipis gironins que estudien les mesures.
A la Costa Daurada i l'Ebre, la Mella de Mar ha decidit obrir només els rentapeus com l'any passat i eliminar definitivament les dutxes, segons Madeu com a regidor de Medi Ambient.
Nosaltres tenim el full de ruta molt clar respecte al tema mediambiental i aquest any seguirem igual en els rentapeus. Trobo que és una cosa que ja ha de quedar establerta i intentar entendre que al final estem damunt d'aquest canvi climàtic.
Al Vendrell encara s'estan mirant si fan com l'any passat i obren només la meitat de les dutxes. Cambrils, enguany, les recupera totes, com ja va fer l'any passat Tarragona o la platja de la Pineda.
A la Costa Central, les dutxes i els rentapeus funcionaran aquest estiu al 100% a les platges de Barcelona, Vilanova i la Geltrú o Sitges, entre moltes d'altres. Un cas excepcional és Calella, al Maresme, on asseguren que després de la sequera han après la lliçó i opten per reduir a la meitat el nombre de dutxes. Josep Grima és el tinent d'alcaldia d'Espai Públic de Calella.
Suposarà un estalvi de 2.295.000 litres d'aigua per cada temporada a la ciutat.
En altres platges com Gavà, Badalona o Montgat s'han perdut algunes dutxes per la regressió de la sorra pels temporals.
I sapigueu que aquest any es podrà vapejar a les platges de Barcelona, segons una resolució que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els magistrats han considerat ara que aquests aparells, els vapejadors de tabac, no provoquen efectes nocius sobre el medi ambient i tomben la prohibició que hi havia establerta en l'ordenança municipal. Barcelona, Maria Núria Rebella.
Hola, bon dia. Quan es vapeja, el que es fa és inhalar principalment el vapor d'una cigarreta electrònica, que no és el mateix que el fum que deixa anar una cigarreta convencional. Això és el que han argumentat des de l'Associació d'Exfumadors i ara la justícia ha estimat en part el seu recurs. Els magistrats remarquen que l'Ajuntament no té competències amb l'ordenança municipal per legislar els temes de salut de les persones, sinó només qüestions mediambientals. El que no modifica la sentència és la prohibició de fumar cigarretes o tabac de manera tradicional, tant a la sorra com al mar de les platges. Sí que es podrà fumar a les guinguetes de temporada instal·lades a la sorra. La multa per enxampar algú fumant a la platja és d'uns 30 euros.
Doncs ja tenim aquesta confirmació del Banc Central Europeu. Abaixa els tipus d'interès fins al 2,25%. És un quart de punt i estem, per tant, a la sisena baixada consecutiva. No deixem de parlar de turisme, perquè a les Illes aquesta Setmana Santa és el preludi d'una altra temporada turística rècord, d'una altra. 9 de cada 10 hotels estan oberts i zones com Palma, Alcúdia o Eivissa faran el ple. Tot plegat enmig de la mala maror que ha desfermat el nou decret turístic que ha posat els hotelers contra Marga Proens, la seva presidenta. Anem a Palma, Caterina Carmany.
Bon dia. El govern balear fa caure la moratòria del Pacte de Progrés i amb això, segons l'oposició, blindarà més de 140.000 places de lloguer turístic que estaven operatives, però que havien de desaparèixer quan caduqués el seu permís. Pel socialista Iago Negueruela, això és una aberració. Per la presidenta balear, Marga Proens, contenció.
Porque consolida 145.000 plazas y en paralelo le va a entregar el resto de vivienda que se construya a los promotores para que seamos la segunda residencia de Europa.
No, aquest és el decret de creixement zero. Segueix qui vostè en el seu discurs, que jo ja me va molt bé, perquè el va dur aquí on està.
En aquest decret pactat amb Vox, ni s'incrementa la taxa turística ni es graven els cotxes de lloguer, com havia promès Proens, i les entrades de cotxes només es regulen a Eivissa i Formentera.
Avui tenim dades de la Inspecció de Treball de Catalunya, que va destapar l'any passat més de 13.000 infraccions en matèria laboral, gairebé un 5% més que l'any anterior, i va imposar sancions a 6.000 empreses per un import rècord de prop de 50 milions d'euros, Pilar García.
El principal incompliment té a veure amb el temps de treball, amb 2.400 infraccions, gairebé el 20% del total, com ara hores extres que no es compten i irregularitats en el registre horari. Alhora van augmentar les actuacions amb els cossos policials i es van detectar 1.300 infraccions, un 80% més, principalment per irregularitats relacionades amb treballadors estrangers, sobretot al comerç, com ara supermercats de 24 hores o al transport. Laura Freixas és la directora general de la Inspecció de Treball.
Les persones treballadores estrangeres és un dels àmbits competencials propis de la Inspecció de Treball que s'ha volgut potenciar i s'ha potenciat amb una col·laboració molt estreta amb els cossos i forces de seguretat que ens permet a Inspecció de Treball afinar les nostres actuacions i que es fa de manera transversal a tots els sectors.
En relació amb els accidents laborals es van detectar prop de 2.000 infraccions, un 13% més, per sinistres greus, molt greus i mortals, i el principal incompliment té a veure amb el material de seguretat. L'any passat, la Inspecció de Treball va fer 64.000 actuacions i va obrir més de 33.000 expedients.
Catalunya migdia.
Aviat arriba Sant Jordi. Toca sortir al carrer, trobar aquell llibre que et farà volar i aquella rosa que diu més del que sembla. Una diada per regalar cultura, sentir-la i viure-la. Una diada per descobrir històries o començar la teva. Bon Sant Jordi. Llegeix, estima, comparteix. Sant Jordi és teu i de tothom.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
Ara és un quart i cinc de tres.
Hem trobat l'evidència més gran descoberta fins ara sobre l'activitat biològica en un exoplaneta.
Aquest és l'anunci que han fet científics a la Universitat de Cambridge, en què asseguren que han trobat l'evidència més important de vida fora de la Terra descoberta fins ara. La investigació s'ha centrat en un planeta situat a 124 anys llum de nosaltres, s'anomena K2-18b, i té dues vegades i mitja la mida de la Terra. Si es confirmés en el futur, seria, per tant, la primera troballa de vida fora del nostre planeta. Purificació Barceló.
Sí, però l'anunci ha provocat cautela. El descobriment es basa en la detecció d'un gas que a la Terra es relaciona amb processos biològics, per exemple, al mar, però hi poden haver altres raons perquè es trobi en aquest planeta. Això és el que ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el divulgador científic Joan Anton Català.
Creiem saber que aquest planeta en concret és un planeta oceànic, que anomenem, que són planetes més grossos que la Terra i totalment coberts per oceans. Per tant, és un lloc com ideal, no? Com fascinant, per pensar que això pugui ser, però ja veurem. Jo crec que és exagerat i, de fet, ja hi ha hagut declaracions d'altres grups de científics que ho posen en dubte, aquesta detecció. Tots estem desitjant que hi pugui haver, finalment, la confirmació de l'existència de vida fora de la Terra, però encara no estem en aquest punt.
Caldran, doncs, més estudis per confirmar els resultats. La descoberta s'ha fet analitzant imatges del telescopi James Webb de la NASA i les publica la revista The Astrophysical Journal Letters.
Catalunya migdia.
Torna a Barcelona el show més espectacular sobre el rei del pop. This is Michael, el musical més impressionant sobre Michael Jackson en viu al Teatre Tívoli del 23 al 27 d'abril.
Informació i venda d'entrades de This is Michael a theproject.es.
A Obramat ja hi podeu trobar el nou catàleg. Pareu, que no se sent res!
Perquè això és un dia de cada dia, ja està disponible el catàleg Obramat 2025 amb més de 20.000 productes de marques professionals. Estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Agafa'l al teu magatzem Obramat.
Arriben les millors promos per les teves vacances amb preus imbatibles, com l'oli d'oliva a l'espanyola de 5 litres amb un preu imbatible de 3,79 € al litre, o la llonza de porc, origen Espanya, amb un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Fins al 21 d'abril. El millor preu garantit a Carrefour. Promo.
Catalunya migdia.
Ara és un quart i mig de tres. I estem pendents d'aquesta reunió d'alt nivell a París sobre el futur d'Ucraïna amb dos dels principals actors implicats, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, que participen en diferents trobades a la capital francesa, on també s'hi han desplaçat els ministres d'Afers Estrangers i de Defensa d'Ucraïna, així com la mà dreta del president Zelensky. L'anfitrió és el president francès, Emmanuel Macron, juntament amb diferents representants europeus que busquen aquesta manera d'assolir un alto al foc, Albert Manyà.
Un alto al foc que no arriba, i això es tradueix en nous combats que avui han fet una desena de morts en diferents ciutats del país, segons les autoritats. Amb aquest escenari, el president ucraïnès ha instat els participants a fer pressió a Rússia per acabar la guerra i garantir una pau duradora. El Kremlin ha mirat de rebaixar les expectatives de la trobada i ha tornat a culpar els europeus del bloqueig. Dmitri Peskov és el portaveu.
Esperem que els europeus i els ucraïnesos es concentrin en trobar un acord pacífic. Malauradament, veiem que els europeus se centren a continuar la guerra.
Sobre la taula, efectivament, hi ha la discussió d'un alto el foc total i l'establiment d'un contingent de forces internacionals de pau, del qual una trentena d'aliats de Kiev han mostrat predisposició a formar-ne part. Aquest fet és una línia vermella per a Moscou.
Israel ha mandat aquesta matinada 34 palestins desplaçats en camps improvisats a 3 punts de Gaza, segons el balanç dels serveis d'emergència. La majoria de les víctimes han mort a la platja del Mawasi, al sud, que és una zona que el mateix exèrcit israelià denomina segura, Albert.
Dos míssils han provocat 16 morts, la majoria dones i nens, i 23 ferits. Els testimonis expliquen que la gent ha corregut cap al mar mentre el foc saltava de tenda en tenda. Mahmoud Awaja exemplifica la impotència de tot plegat.
No hi ha seguretat. Se suposa que aquest lloc és segur, però cap de nosaltres estem segurs aquí. Hem vist com es cremaven nens dins de les tendes de campanya i no hem pogut ajudar-los. Un d'ells era un nen en cadira de rodes. Estava assegut allà cremant-se i no hem pogut fer res per ell.
Més tard, un pare i un fill han perdut la vida en un segon bombardeig a la mateixa zona. I al nord, una acció també contra tendes de desplaçats ha deixat 100 morts amb el mateix perfil de víctimes, dones i nens, i la gent ha recuperat els cossos amb la llum dels mòbils. A pocs quilòmetres a Jabalia, 7 persones de la mateixa família han mort en un altre atac i 2 més per l'artilleria israeliana a la ciutat de Gaza. Malgrat les condemnes internacionals, Israel manté el bloqueig a l'entrada d'ajuda humanitària a la franja en el marc d'una guerra en què fins ara han mort més de 51.000 palestins.
51.000, sobrellem aquesta xifra, Albert. I mentrestant a Pequín, Xi Jinping culmina a Cambodja la seva gira pel sud-est asiàtic. Ho fa amb el missatge d'enfortir les aliances comercials amb els veïns enmig d'aquesta guerra amb Trump als aranzels. La visita del president de la Xina a Cambodja, un dels països més dependents de les inversions xineses, arriba just quan es compleixen 50 anys de l'inici del règim del terror dels càmers, els rojos de Pol Pot. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Xi ha estat rebut per Norodom Sihamoni, el rei de Cambodja. És el fill de Norodom Sihanouk, pare de la independència i cap d'estat titella, en Pol Pot, que va entrar a Phnom Penh avui fa exactament 50 anys. Començava un malson al que pocs van sobreviure. Chen Mei, de 90 anys, supervivent dels camps de la mort, celebra el desenvolupament actual.
Que no en Pol Pot...
Sota Pol Pot em deixaven menjar només un bol d'arròs al dia. O una panotxa, si no hi havia arròs. Ara faig 3 àpats al dia. No tenim motius per ser feliços?
La Xina de Mao Zedong donava suport a Pol Pot. Ara la població cambodjana veu oportunitats en el ric i poderós gegant asiàtic. Creix l'estudi del xinès. A Sihanoukville, però, la ciutat a la costa del golf de Siam, mals importats també de les inversions xineses, la bombolla immobiliària i centres d'estafes telefòniques. Un grup de taiwanesos detinguts en relació amb aquest tipus de fraus han estat extraditats no a Taiwan, sinó a la República Popular. Una decisió que el govern xinès ha agraït avui a Phnom Penh.
El papa Francesc no presidirà els actes litúrgics de Setmana Santa al Vaticà. Tot i això, la Santa Seu no descarta que el pontífex, que continua, com sabeu, la seva convalescència per una infecció respiratòria, pugui assistir a alguna de les celebracions tal com va fer diumenge passat. Roma, Eduard Rubió.
Per la tarda, la missa del Sant Sopar la celebrarà el cardenal Mauro Gambetti amb el tradicional rentat de peus, un ritus al qual el papa no ha renunciat mai en els seus 12 anys de pontificat. L'any passat ho va fer assegut en cadira de rodes. No hi ha dades certes sobre si Bergoglio estarà present o no a les celebracions, però vistes les últimes aparicions, segur que ho farà sempre que sigui possible. La nova fórmula sembla ser estar entre la gent poc temps i mesurar els esforços. Molt dependrà també del temps que faci. És quasi segur que no estarà present Divendres Sant per la nit en el Via Crucis al Coliseu que presidirà el cardenal vicari de Roma Baldassare Reina, però Francesc ha escrit personalment el text de les meditacions. El Vaticà encara no ha informat qui presidirà la missa de la Vetlla de dissabte, que es celebra a la plaça de Sant Pere, i la missa solemne de diumenge de Pasqua, amb el missatge i la benedicció Urbi et Orbi, que només el papa pot fer.
Doncs encara de l'àmbit religiós, el monjo de monestir de Poblet, que va ser detingut per haver fet tocaments sexuals a una nena el 2021, ha arribat a un acord extrajudicial amb la família de la víctima. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
L'abat de la comunitat, Rafael Barruer, explica sense detalls un acord que no és ferm.
Una peça que tenim que donar uns diners a la... És que no sé si és la víctima, bueno, és que s'has de donar un... Que aquests diners ja perquè estan en el jutge, no? Ha de donar com una indemnització, diguem, o alguna cosa així. I després, bueno, evidentment, el tema d'allunyament de la víctima... 6 anys, 7 anys, 8, no sé, molts anys.
Els fets van passar l'agost de fa 4 anys. El monjo estava jugant amb la nena mentre la família conversava amb d'altres religiosos i un turista va fotografiar l'escena en considerar-la inapropiada. Un cop coneguts els fets, el monjo, que es va declarar culpable d'un sol tocament davant del jutge de Guàrdia de Valls, no ha participat dels actes litúrgics a l'església del monestir perquè la família participa habitualment en les celebracions. Ara la comunitat elabora un pla per prevenir i també actuar en casos d'abusos sexuals amb la Fundació Vicky Bernadette.
Per cert, que 7 de cada 10 circumcisions que es fan a Catalunya són per motius religiosos. Després de la mort diumenge d'un nadó de 40 dies a Almeria, membres de la Societat Catalana de Pediatria adverteixen ara que aquestes cirurgies per motius culturals queden ocultes i que en un 68% dels casos hi ha complicacions, Miquel Jarque.
A Catalunya només es pot practicar la circumcisió per motius mèdics i és una cirurgia que només es prescriu després d'aplicar altres tractaments convencionals. Carlos Leganés, cirurgià pediàtric dels hospitals de Sant Pau i del Mar de Barcelona, en declaracions a Catalunya Ràdio, és taxatiu.
Realitzar una circumcisió sense una indicació mèdica s'hauria de considerar com una forma de mutilació masculina.
I és que les operacions clandestines per motius religiosos i sense garanties sanitàries estan molt esteses i són perilloses.
Si nosaltres en un ambient sanitari realitzem aquesta cirurgia amb un anestesiòleg, amb anestesia general, en un quiròfan, tot estèril, dut a terme per una persona qualificada, que seria el cirurgià pediàtric, i en aquests casos ja podem trobar complicacions que s'han descrit fins al 5%, en aquests casos es disparen fins al 67% i són complicacions molt greus.
La legislació espanyola preveu penes de 6 a 12 anys de presó per la mutilació genital de menors. Els tribunals encara no han condemnat aquesta pràctica, però sí la pràctica imprudent de persones sense experiència mèdica.
I ara anem a Moscou. La Rússia soviètica va ser el primer país del món que va legalitzar l'avortament l'any 1920, a iniciativa de les dones treballadores. Ara, però, més d'un segle després, les autoritats han declarat la guerra a la interrupció voluntària de l'embaràs amb l'excusa que s'ha d'augmentar la natalitat. Cristina Solies.
La televisió russa ja ha començat a censurar la paraula avortament. En aquest programa se sent com l'han suprimit de forma matussera.
No, jo так и не могла решить, делать или нет. Поэтому позвонила маме.
La noia diu, no podia decidir si o no, per això vaig trucar la mare. És només un dels símptomes de la croada contra l'avortament que s'està accentuant a Rússia. Moltes clíniques privades ja es neguen a practicar-los, en algunes regions es posen multes per incitar a la interrupció de l'embaràs i fins i tot a Vologda es vol prohibir del tot. La Maria, metgessa de Moscou, insisteix a Catalunya Ràdio que ni la propaganda ni les prohibicions dissuadiran les dones d'avortar.
Никакие фильмы, слова и такого.
No hi ha pel·lícules o paraules que puguin influir la societat. Si una dona no vol donar llum, no ho farà i trobarà la manera d'evitar-ho. El nombre d'avortaments il·legals augmentarà. Això vol dir que es faran en condicions insalubres i ho farà personal menys qualificat.
Какой-то менее квалифицированный персонал.
A més, el director del Centre Levada d'Estudis Sociològics, Denis Volkov, adverteix que precisament a Rússia, per la seva història, és molt complicat que les dones renunciïn a aquest dret.
La majoria de dones i fins i tot els homes estan a favor de l'avortament i del dret de les dones a avortar, sobretot perquè durant molt de temps, a l'època soviètica, va ser l'únic mètode anticonceptiu disponible.
Totes aquestes traves a l'avortament tenen com a objectiu augmentar la natalitat a Rússia, el gran cavall de batalla de Putin, ara que ha perdut tants homes a la guerra. Però la fórmula no és nova, ni tampoc garanteix l'èxit. Durant l'estalinisme ja es va prohibir l'avortament i no van néixer més criatures.
Catalunya migdia.
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Cort Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcortingles.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
It's showtime, folks.
Aquest divendres, l'actor i cantant Roc Bernadí a La vida és un musical.
L'atzar ha dut la tempesta.
En Roc Bernadí ha estat el meteoròleg Phil Connors del Dia de la Marmota. Va deixar la catifa voladora d'Aladín a la Gran Via de Madrid per protagonitzar aquest gran musical en català a Barcelona. Assegura que la seva escola va ser la Jaula de les Loques, tot i que primer no es volia presentar al càsting.
Aquest divendres a les 8 del vespre, l'actor i cantant Roc Bernadí a La vida és un musical, amb Marta Romagosa i Ignasi Abad. Catalunya migdia.
El colpidor retrat d'un nen de Gaza amb els braços mutilats per un atac israelià és la fotografia de l'any, segons el World Press Photo, que és el concurs de fotoperiodisme més important del món. Aquesta imatge de la fotoperiodista palestina Samar Abu Elouf i publicada de New York Times denuncia els costos devastadors de la guerra pels civils, sobretot pels infants, Montse Mas.
La fotògrafa freelance palestina va retratar Mahmoud Ajour a Qatar, on el nen, que ara té 10 anys, ha rebut tractament mèdic i està aprenent a escriure i a obrir les portes amb els peus. Segons càlculs de les Nacions Unides, el desembre passat, Gaza comptava amb el nombre més gran de nens amputats per càpita de tot el món. La Fundació World Press Photo també ha anunciat les dues imatges finalistes de l'any. Són una foto sobre la migració xinesa entre Mèxic i els Estats Units i un treball sobre la sequera a la selva amazònica. El guanyador i els finalistes s'han triat entre 42 guardonats regionals, com el català Samuel Nácar, premiat per un reportatge sobre els supervivents de les presons de Síria. Totes les fotos premiades s'exposen posaran al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a partir del 7 de novembre.
Sapigueu que Vic és la ciutat amb més llibreries per habitant de Catalunya i és una de les que en té més per càpita d'Europa. Per donar-ho a conèixer, una desena de llibreries de la capital usonenca s'agruparan ara en una associació. S'acabarà de constituir després de la voràgina de Sant Jordi. Vic, Nàtia Dell.
Són llibreries de perfils molt diversos, cosa que el sector veu com un avantatge. Generalistes, de temàtica fantàstica, especialitzades en llibres infantils o les que combinen l'activitat amb la papereria o la cafeteria. Fa temps que treballen plegades, però ara volen fer un pas més. Un dels impulsors de la iniciativa és Xevi Cortacans, de Muntanya de Llibres. Deia això en declaracions a aquesta emissora.
Llibreries de dir que ha de ser un instrument per donar a conèixer aquesta singularitat de Vic. És una ciutat amb un índex de llibreries molt alt i creiem que això s'ha de potenciar fora de la pròpiament ciutat de Vic.
Una singularitat que ve de lluny.
És seu episcopal i durant molts segles la cultura era en mans del bisbat. Mica en mica es va anar transmetent a les diferents capes de la societat. I això ha acabat. I això crea un pòsit cultural molt important.
Una sola veu per tenir també més força davant l'administració i per continuar potenciant activitats conjuntes. Segons Toni Ferran, propietari de la llibreria Foster & Wallace, la vitalitat cultural de la ciutat els juga a favor.
La gent de Vic i la gent que ve a Vic a consumir consumeixen cultura. Aquest és el mèrit, de veritat. Llavors, hi ha llibreries i hi ha altres comerços que arran d'això hi anem sent.
La universitat també ha donat impuls a la ciutat a nivell cultural. Un altre actiu potent és la nova biblioteca Pilarín Vallès, que concentra la major quantitat de clubs de lectura del país.
Les biografies de Marina Rossell, Quimi Portet o Miqui Puig són algunes de les novetats editorials més musicals que es podran trobar a les parades per Sant Jordi. Mar Ruiz.
Amb aquesta aire de matec.
No faré cap més llibre, ofereix un retrat íntim de Marina Rossell a partir de diverses converses amb el periodista Albert Om. Haver fet 70 anys després de superar un tumor va empènyer Rossell a voler narrar la seva vida.
Prefereixo que ara soc gran explicar les coses jo i que no les expliqui ningú per mi. Perquè post-mortem jo sento explicar coses del mateix Mostaki que no eren reals. Pensava que era millor que ho expliqués jo.
No faré cap més llibre, està publicat a l'editorial Univers. Cançons amb ell Llemosí recull 130 cançons de Quimi Portet. Les lletres hi serveixen per explicar la seva vida a partir del context que les va fer possibles.
Ha estat plaent, ha estat agradable. També he estat una persona amb molta sort al meu ofici i com ha anat al meu ofici i he estat revisitant moments tots intensos però tots bonics.
Cançons amb ell Llemosí està publicat per l'editorial La Segona Perifèria. Jo no queria ser Miqui Puig és una autobiografia del cantant, líder de Los Sencillos i realitzador del Pista de Fusta Dicat. Amb pròleg de Quico Amat, el llibre està basat en fragments dels seus diaris escrits a partir de 1992.
O ets autèntic o no funciona. I més quan ets un artista sènior. Hem de mostrar-nos tal com són.
Jo no queria ser Miqui Puig està publicat per Magazzini Salani. Retrats en jazz de Haruki Murakami i Makoto Wada, traduït per Albert Nolla, és un tast de l'extensíssim coneixement sobre aquest gènere musical que té l'autor de Kafka a la platja. Està publicat per l'editorial Empúries. Lentament. Versos a la vietnamita, antologia incompleta de la poesia catalana antifranquista, és un llibre-disc de Pau Alabajos. El títol fa referència a les multicopistes amb les que els activistes imprimien textos clandestins durant el franquisme i la transició. Aquest llibre és una de les primeres publicacions de l'editorial Rebel de Torrent a la comarca valenciana de l'Horta Sud.
I anem a Figueres, perquè avui torna al Festival de l'Humor, Fèlix Martín.
És la 18a edició del fins ara Festival Còmic de Figueres que canvia de nom per consolidar-ne les bases. L'humor, la ciutat i l'aposta per l'estrena de nous espectacles. Xavier Valentí, codirector del festival.
Hem tunejat una mica el nom, però hem mantingut l'essència i, a més, hem anat més enllà. És a dir, presentem dues estrenes absolutes, tres espectacles internacionals que no s'han vist mai a Catalunya, unes nits de monòlegs realment repensades amb uns formats molt singulars.
Fins diumenge hi seran companyies d'Austràlia, Irlanda i el Canadà. També els nous monòlegs d'Anna Polo, la companyia Cabuts, o les propostes d'Oia Sherman i Pere Osta. L'Humor Figueres s'inaugura aquest vespre amb un combat d'acudits ràpids entre Albert Floyd i Tomàs Fuentes.
Catalunya migdia.
I fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
L'Inter de Milà, que serà el rival del Barça a les semifinals de Champions, i el Madrid, que, com m'agrada ir, ho veurà des de casa.
Doncs sí, perquè ahir van quedar eliminats amb l'Arsenal i no van tenir la remuntada.
Vosaltres, cada dia ha estat diumenge, però avui no és diumenge. Ni esperits de Juanito, ni relliscades de porters, ni intervencions del VAR, ni penals estranys. Avui no, avui el futbol ha tingut lògica i l'Arsenal, que ha estat millor en tota l'eliminatòria...
Doncs això, ahir sí que hi va haver lògica i es va classificar l'equip que ha fet millor futbol en aquesta eliminatòria. Ahir Madrid 1, Arsenal 2, en el partit de tornada dels quarts de final. El Madrid eliminat de la Champions amb un global de 5-1. I a Madrid els costa encara pair aquesta temporada que està fent el Madrid.
No ha tenido ni cabeza, ni corazón, ni cojones. De todo eso que hablábamos ayer y que hablaba Ancelotti, ninguna de las tres. Pero la remontada ha durado desde que terminó el partido en Londres, desde que pitó el árbitro el final del partido en Londres, hasta que hoy Letizier ha pitado el inicio.
Es una eliminación, pero es algo más. Es mucho más que una eliminación. Y de verdad, cuesta elegir si es peor el partido de ida o el de vuelta. Ancelotti queda, iba a decir tocado, yo creo que Ancelotti está herido de muerte. Está herido de muerte. Y
son... Ahir Marta García, al Madrid, que va estar molt lluny d'empatar fins i tot l'eliminatòria.
El Madrid no només és l'Aia, és que no ha remuntat aquesta eliminatòria, sinó que no ha sigut capaç de guanyar l'Arsenal ni fora, però és que tampoc en casa. Ahir, com deies, derrota 1-2 davant dels anglesos en un partit precipitat dels blancs. Un gol de Saka en el minut 65 complicava encara més l'accés a semifinals, però el gol de Vinícius només dos minuts després empatava el partit. En aquest moment, potser molts van pensar allò que allò acabaria com sempre. Sí. O sigui, ja saps, amb victòria blanca en els últims minuts, però per una vegada no se va complir. En temps afegit, al 93 va arribar el gol de l'Arsenal, obra de Martinelli i Ancelotti resignat.
Tenemos que aceptar esta eliminatoria, los palos que llegan, nada más. Lo mismo que he dicho a los jugadores, tenemos que tener la cabeza alta. Esta competición en los últimos años lo hemos hecho muy bien, mejor que otros. Este año tenemos que aguantar y sufrir porque no ha sido como los otros años.
El tècnic italià va parlar de falta d'actitud col·lectiva i, per cert, Laia, ara mateix el seu futur sobre la taula.
Esta temporada, sí, ha sido el último, desafortunadamente. Hemos hecho un camino fantástico en estos años. A ver qué pasa el próximo año.
No lo sabe usted.
No.
Muchas gracias.
No quiero saberlo, también.
Doncs haurem d'estar pendents, però si l'eliminació no fora poca cosa, en la Casa Blanca també estan preocupats per Mbappé. Demà li faran proves mèdiques després que es va retirar en la segona part amb un esquinç en el turmell. A poc més d'una setmana de la final de Copa contra el Barça, el dissabte 26, ara mateix el francès es dubte més que seriós.
Doncs l'Arsenal, que és semifinalista de la Champions, s'enfrontarà al PSG i l'Inter serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions. Els italians ho tenien tot a favor, després de guanyar el partit d'anada amb el Bayern, però ahir del Serra van haver de suar de valent també per classificar-se.
Sí, Laia, perquè els bavaresos, tot i l'empat final a dos, van tenir més d'una vegada els italians contra les cordes. El Bayern es va avançar amb un gol de Harry Kane a l'inici de la segona part, que va neutralitzar ràpidament Lautaro Martínez. I tres minuts més tard, Pavard va avançar els interistes per deixar gairebé l'eliminatòria decidida. Però un quart pel final, Dyer va empatar dos i els últims minuts van ser un taquigol dels alemanys davant un Inter, però que va demostrar que defensivament és un dels equips més sòlids de la competició. I és que amb l'arribada de Simone Inzaghi a la banqueta de l'Inter, aquest equip ha aconseguit classificar-se per les semifinals de la Champions per segona vegada en els últims 3 anys. A l'anterior, fa 2 anys, van aconseguir fins i tot arribar a la final, que van perdre amb el City.
Ma, l'orgullo...
L'orgull és molt gran, però tenim la sort de tenir aquests nois que, a més de ser molt bons futbolistes, són també grans persones que porten endins vestir la samarreta de l'Inter per poder fer grans actuacions com la d'avui.
Fare prestazioni come stasera.
Serà la segona vegada que Barça i Inter es creuen en una semifinal de la Champions. La primera va ser la temporada 2009-2010, amb Guardiola a la banqueta blaugrana i Mourinho a l'interista. Llavors van ser els italians els que van passar i van acabar, per cert, guanyant el títol.
I ja tenim dates confirmades per als partits amb l'Inter de Milà.
L'anada, el Barça-Inter, jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el 30 d'abril, la tornada el 6 de maig a Milà. Precisament per aquest motiu, el partit de Lliga que el Barça havia de jugar al Camp del Valladolid el diumenge 4 de maig, avui la Lliga ha anunciat que ha estat avançat el dissabte dia 3 a les 9 del vespre. Precisament perquè, com dèiem, a Milà la tornada serà el dia 6.
A canvi previsible, que estaven pendents de qui es classificava per les semifinals. Les dues semifinals, les dates, ja les ha dit l'Eudald. Per cert, han sortit les entrades a la venda pel Barça-Inter de Milà, ja us avisem que no són preus populars. Ara mateix l'entrada més barata per aquest partit seria uns 219 euros i la més cara, doncs, molt més. De la Champions a la Lliga Femenina, el Barça compleix els pronòstics i va guanyar ahir el Sevilla en el partit avançat, perquè el cap de setmana, recordeu que juguen les semifinals de la Champions amb el Chelsea, i això deixa les blaugranes, Gerard Travé, més líders.
El Barça més líder després de guanyar el Sevilla per 5-1 i amplia momentàniament la distància amb el Real Madrid de 7 punts. Entre les golejadores destaca la jove de Puiggròs, Alba Caño, que s'estrenava com a golejadora amb el primer equip del Barça.
Per mi és un somni estar aquí, perquè jo sempre soc culer des de ben petita, poder estar amb aquests jugadors que són els millors que hi ha, i poder entrenar i estar al dia a dia amb elles, per mi és el més bonic. Jo valoro molt més el dia a dia que els partits, al cap i al fi, són 90 minuts. Són mil experiències les que deixem enrere i molt contentes.
El domini del Barça va ser clar al llarg de tot el partit davant un Sevilla que li costava sortir del seu propi camp. Eva Payor va avançar les blaugranes amb 2 gols abans del descans i ja a la segona part, Vicky López, Alba Caño i Aitana Bonmatí van rematar la feina. Un partit en què l'entrenador del Barça, Pere Romeu, va fer rotacions de cara al partit de Champions de diumenge davant el Chelsea a l'estadi Johan Cruyff.
Femenina a la masculina, falten 7 jornades perquè acabi la Lliga i l'Eudal avui ha decidit fer números, concretament els números de la segona volta, on el rendiment dels equips catalans ha estat divers. De fet, si només comptessin, aquestes xifres, la classificació evidentment seria una altra i diferent, i això, Eudal, clarifica les dinàmiques tan diferents dels equips catalans.
Sí, diuen que el futbol són estats d'ànims i de dinàmiques i en aquests sentits els números d'aquesta segona volta de la Lliga no enganyen i expliquen perfectament el moment que viu cada un dels 3 equips catalans de la categoria. Per una banda, trobem el Barça, que de llarg és el millor equip de tota la Lliga en aquesta segona volta. Els blaugranes són els únics que no han perdut cap partit dels 12 que han jugat. N'han guanyat 10 i n'han empatat 2. Això fa que en aquesta segona volta hagin sumat ja 32 punts i hagin passat de ser els tercers al final de la primera volta, per sota del Madrid i l'Atlètic de Madrid, a ara mateix ser líders destacats. Després trobem l'Espanyol, que de ser en zona de descens al final de la primera volta amb només 16 punts, ara és 15è classificat amb 34 punts, 6 per sobre de la zona de la salvació, i tenint en compte que els de Manolo González encara tenen un partit pendent per jugar al del camp del Villarreal. L'Espanyol en aquesta segona volta ha sumat ja 19 punts, n'ha guanyat 5 de partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut 2 per la mínima.
Doncs amb aquests bons números l'Espanyol Palau d'Alt, que demà precisament obre la jornada de Lliga contra el Getafe. Aquesta tarda sentirem el tècnic blanquiblau, Manolo González, que per aquest partit té la baixa afegida del capità Javi Puado per acumulació de targetes. I els bons números de l'Espanyol, que ara ens deies, contrasten amb la dinàmica ben oposada del Girona.
Sí, totalment. En aquesta segona volta, els gironins només han sumat 6 punts. Són el segon pitjor equip d'aquesta part de la temporada, només per sobre del CUE, el Valladolid, que ha sumat un punt en tota la segona volta. En 12 partits, els gironins només n'han guanyat un, n'han empatat 3 i n'han perdut 8. I han passat de la 8a posició que ocupaven al final de la primera volta a la 16a que ocupen ara, és a dir, han perdut 8 places en 12 partits. Ara bé, si parlem de dinàmiques sorprenents, hem de parlar del València. Els valencianistes van acabar la primera volta cuers, amb 13 punts, i ara mateix són 12ens amb 37. Han passat de la 20a posició a la 12a. I si la Lliga hagués començat a la segona volta, ara mateix el València seria el segon, només per sota del Barça.
Seguim parlant de futbol. A primera ref, els tarragonins, el Nàstic, visiten aquesta jornada al camp del líder, encara amb opcions d'ascens, Carles Vila.
Les opcions dels granes de continuar tenint alguna oportunitat de lluitar per l'ascens directe a la segona divisió passen per guanyar diumenge al camp de la Cultural Leonesa. Queden només 6 jornades per al final de la Lliga i ara mateix el Nàstic és tercer, a 2 punts de la Pontferradina, el segon classificat, i a 4 del líder del grup primer. Si els homes de Dani i Vidal guanyen diumenge, i depenent del que pugui fer la Pontferradina davant l'Osasuna B, podrien fins i tot recuperar el segon lloc i, a més, escurçar diferències amb la Cultural Leonesa. Som a la recta final de la Lliga i els equips comencen a notar la pressió en aquestes últimes jornades. El que més està patint és tot just l'equip de Lleó, que després de dominar durant tot el que portem de temporada ha guanyat només 3 partits a les 10 últimes jornades. Per contra, els granes només han perdut un partit dels 7 últims que han jugat, amb dues golejades, a més, en els últims partits del nou estadi. Situació ben diferent és la del Barça Atlètic, l'altre equip català d'aquesta categoria, de la Primera Federació. Ha deixat de ser el CUE, però encara es troba a 7 punts de la salvació.
Fem una pausa i després...
Tenemos que jugar como jugamos. No cambiemos demasiado, sabiendo que hay que adaptarse al rival. Pero oye, vamos a jugar...
El Madrid de bàsquet també se la juga a Europa.
Catalunya migdia.
Somiava amb una illa, un llibre de Roc Casagran, un crit d'auxili per tornar a estimar. El Premi Sant Jordi, editat per Univers Llibres i Òmnium Cultural. Per Sant Jordi, el Sant Jordi.
Tu què faries si et toquen 2 milions d'euros?
La volta al món amb aforats, aprendre pianos al tampon, tinc canvi el cotxe, veig al divet.
Doncs no ho he pensat, la veritat.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions per tu, 300 milions en accions socials per tothom. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tenis Barcelona, on avui es completen els 8ens de final amb, entre altres, el partit de Carlos Alcaraz i el vigent campió, el noruec Casper Ruud, que ja és als quarts de final, Sergi Andreu.
Sí, en aquest moment, a la pista central, en joc el segon partit de la jornada d'avui, és de 8ens de final, és un partidàs. Dos grans tenistes que ens estan regalant cops, intercanvis de fons a pista molt bons entre Davidovich i l'espanyol i el rus Rublev. El primer set se l'ha endut Davidovich 7-5, molt igualat aquest primer set. Hi ha una gran esmaixada del jugador espanyol, que en el segon set, a més, té un break a favor, 1-0 en el segon set per Davidovich, i està servint per marxar 2-0 en aquesta segona mànega. En el primer partit del dia d'avui, Khachanov ha accedit a quarts de final, s'ha desfet en dos sets del mallorquí Jaume Munar, 7-5 i 6-4, i quan acabi aquest partit a la pista central començarà el de Carlos Alcaraz davant del serbi Laszlo Yer. I al final de la jornada, el britànic Fernley jugarà amb l'australià Denny Nord.
I per cert, avui a París han presentat la pròxima edició del Roland Garros, on s'homenatjarà Rafa Nadal el primer dia de competició. Això serà el diumenge 25 de maig. Així ho han anunciat aquest matí just els organitzadors de l'Obert francès, que recordem el manacorí va guanyar en 14 edicions.
Costa explicar, mai és una situació que no ens havíem trobat. Crec que no hem tingut el focus posat en la Liga Sobal, pensant que ja estava resolta.
Aquest és Aitor Ariños, l'extrem del Barça d'handbol, que haurà d'esperar, com deia, per guanyar la Liga Sobal. En tenien prou ahir de superar el Valladolid a la seva pista, la pista del Valladolid, però els blaugranes van perdre per 26 a 24 i no van poder aixecar el títol. Tenen una nova oportunitat, però serà demà mateix al Palau, davant la Nait Tassuna, en un partit de la jornada 25 que començarà a 8:45. Per cert, el Balomano Granollers, que amplia la vinculació d'Ona Vila fins al 2026. I si hem començat la informació esportiva recordant que el Madrid de futbol ha quedat fora d'Europa, qui també se la juga avui és el Madrid de bàsquet, perquè demà, qui també se la juga avui no, demà, Eudald, els de Xus Mateo afronten el segon partit dels play-in de la màxima competició europea amb l'obligació de guanyar.
Sí, i és que després d'haver perdut dimarts amb el París Basketball, els blancs tenen demà la segona i última oportunitat per continuar vius en aquesta Eurolliga. Qui guanyi del Madrid o el Bayern de Múnich jugarà els quarts de final amb l'Olympiacos, i qui perdi en quedarà fora. El tècnic del Madrid, Xus Mateo, té clar, per tant, que el partit de demà serà per ells com una final.
Bueno, así es, como una final, ahora sí que no hay más. Es el partido de nuestra vida, ¿no? El partido que tenemos delante, pero además es el partido que nos da la posibilidad de entrar al playoff, así lo quiero ver yo, ¿no? No hemos aprovechado la primera oportunidad que tuvimos con París y ahora tenemos que aprovechar esta última oportunidad, esta segunda y última oportunidad que tenemos contra el Bayern.
Com dèiem, qui guanyi dels dos s'enfrontarà a l'Olympiacos als quarts de final. La resta d'aparellaments dels quarts d'aquesta Eurolliga ja estan definits. Mónaco-Barça, Panathinaikos-Anadolu-Efes i Fenerbahçe-París Basketball.
Més competicions europees. A les instal·lacions del Den Bosch neerlandès es disputa aquests dies la fase final de l'Eurohockey League, la màxima competició europea d'hoquei herba, i en el quadre femení, Gerard, hi ha un representant català.
Es tracta del Polo de Barcelona, que torna a l'Eurohockey després de molts anys sense jugar competicions europees. L'equip, entrenat per Vicente Orero, s'afrontarà a quarts de final al Brax-Gata belga, que hi va derrotar el Club de Campo en els shootouts per un ajustat 4-3. Vicente Orero explica què suposa jugar contra un rival nou.
Quizás repetir una vez más partido contra Club de Campo después de los cuartos de final de la Copa iba a convertirlo en un partido mucho más emocional y creemos que un rival nuevo de esta entidad en este escenario es mucho más apetecible, es más motivante que repetir un rival de l'àmbit de la competició domèstica.
El tècnic ha valorat també el mèrit d'estar presents en el torneig com a campiones de la Lliga la temporada passada, estrenant nou projecte, i per això ho veu com una oportunitat per seguir creixent. El Polo Brax-Gata juga ara a les 3. En cas de superar l'eliminatòria, les barcelonines jugarien les semifinals de diumenge.
I a Moldàvia es disputa l'Europeu d'Halterofília en presència de diversos catalans, sobretot en destaca un, Guillem Amargant.
Marcos Ruiz, el vigent campió del món en arrencada, que competeix aquest diumenge dia 20. Ruiz, de 28 anys, es va perdre els Jocs Olímpics de París per una greu lesió al quàdriceps, però pocs mesos després es va convertir en el primer català campió del món d'Halterofília. Ara arriba l'Europeu amb ganes de seguir amb la bona dinàmica, però centrat en la cita més important de l'any, el Mundial del 2025, que es disputarà de l'1 al 10 d'octubre a Noruega. El jove de Molins de Rei, que fins fa poc competia pel club de la seva ciutat, arriba a l'Europeu amb confiança gràcies als bons resultats aconseguits en el Mundial de l'any passat.
Y bueno, la verdad que después de haber venido de campeonato del mundo del año pasado, en el que fue muy bien, con la medalla de oro de arrancada y la medalla de bronce en el total olímpico, que con eso quedaba tercero, pues la verdad que contento y sobre todo motivado de cara a este año y a este Europeo.
L'Europeu s'està celebrant des del dia 13 d'abril i durarà fins dilluns 21. A més de Marcos Ruiz, també hi ha dues catalanes, la terrassenca Sira Armengou, que va competir diumenge passat, i Elena Bedaño, de Blanes, que ho va fer ahir a la tarda.
I aquests dies de vacances, la secció de rugbi del grup excursionista i esportiu gironí ha organitzat una estada a la Catalunya del Nord on els adolescents podran participar en un entrenament a les ordres de l'entrenador de l'USAP, corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
Una cinquantena de joves d'entre 14 i 17 anys gaudeixen d'una setmana d'activitats a Prats de Molló. Ens explica quin és l'objectiu Adrià Bertran, director esportiu del GIEC, el grup excursionista i esportiu gironí.
Fomentar la cooperació transfronterera en l'àmbit esportiu, social i cultural, reforçant els vincles entre els joves esportistes del territori català i francès participants, a través d'entrenaments conjunts, tallers i activitats diverses.
Un dels moments claus de la setmana és aquest dijous, un entrenament a les ordres de Franca Zema, l'entrenador principal de l'USAP.
Entrenar sota la supervisió amb la participació del mànager de l'USAP representa una oportunitat excepcional per als joves per seguir-se formant amb el rugbi i entendre i millorar en aquest esport tan enriquidor.
A més de l'aspecte estrictament esportiu, els joves tenen activitats sobre nutrició, llengua i cultura. Es tracta d'un intercanvi entre el GIEC i l'USAP finançat amb ajudes europees que tindrà continuïtat.
Hi ha algun apunt més del dia, Marta?
Doncs mira, sí que Virgil van Dijk ha renovat 2 anys més el seu contracte amb el Liverpool. El central neerlandès acabava el contracte este mes de juny i ara firma fins al 2027. Se suma, recordeu-ho, a la renovació que ja van fer els Reds fa pocs dies de Mo Salah. I Neymar s'ha tornat a lesionar en la cuixa. Vaja. Ha sigut en el primer partit que ha disputat amb el Santos perquè va estar un temps sense jugar. Doncs mira, nova lesió.
Després d'aquesta informació esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, amb les semifinals Barça-Inter i amb l'eliminació del Madrid de la Champions ahir davant de l'Arsenal. Ara seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb la Sara Riera.